Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Te'n recordes quan es va poder començar a comprar online per targeta? Hi havia gent que no volia donar la seva targeta.
Sí, sí, és al·lucinant.
Perquè, mare de Déu, la meva targeta.
És al·lucinant, ja donem la targeta. Escolta'm, aviam, m'agradaria saber, els d'aquí presents, puc fer una pregunta molt, molt punyetera? Tu portes, Mònica Hernández, metàl·lic a la butxaca?
Mai.
Mai. Ferran Casas?
Molt poquet.
Molt poquet.
Algun bitllet a la cartera per si de cas.
Algun bitllet. Melero?
Sí, mig i mig.
Sí, mig i mig. Domènec?
Jo em passo temporades sense, que a vegades l'haig d'anar a buscar perquè el necessito.
Sí, 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 clar, exacte, aquesta és una altra, clar. Anna Gómez?
Tampoc, tampoc. A vegades he d'anar també al banc per pagar certes coses que no les volen amb...
Correcte, correcte. Mira, a mi em passa això avui, també, perquè he d'anar al banc a buscar-lo. I Ramon Rovira?
Quasi bé mai.
És que és això, eh? Clar, i en què pagues?
Doncs mira, amb targeta.
Amb targeta o amb mòbil?
Mòbil i amb un xic, si vos posessin. I fa 10 anys, mare de Déu.
És que abans el Xavier deia que ell era de l'època de la ploma d'ànec, i jo sóc de l'escriptura cuneiforme. Estava escoltant atentament tot això que explicava i no he entès absolutament res. L'única cosa que tinc clar és una cosa: ningú gasta calés per res.
Correcte.
Per tant, que aquí darrere fan alguna cosa amb aquestes dades, segur. Què? No he entès res. Això que diu en Xavier dels processos electorals em sembla, vamos, no surrealista, em sembla marcià. Però bueno,
preocupant,
sí,
és que marcien,
els tios aquests.
Sí,
sí. Però no és que no entenc res, perdoneu, és que no ho entenc,
jo
no sé per què ho fan.
Jo m'he quedat igual, allò que deia, crec que era el Napoleó, que deia que si vols liar algun munt una comissió d'experts.
Exacte.
Ha anat, vamos, perfecte.
Sí, sí, no sé, bé, escolta, potser...
Déu-n'hi-do. Doncs demà us dic, jo demà no em perdré el programa. No em perdré el programa, perquè és això, és allò que dius, hòstia... Ah, si l'aplicació aquesta... Com és que... No us passa mai allò que diem, perquè som els boomers, ara. Com és que jo... O sigui, si acabo de parlar de carxofes i m'ha sortit al mòbil una història amb carxofes. No és que t'escoltin, que també podria ser que et sentin. No, és que algun moment tu has apretat alguna recerca de carxofes.
Clar. El matalàs, a mi encara em surt cada vegada que obre l'ordenador el matalàs i fa un any que ja me'l vaig comprar.
No, però no saben si dorms bé. No saben si dorms bé, Anna, i per si de cas.
Bueno, aviam.
I a mi propaganda del Bagdad.
Oh, mira, alguna cosa s'ha de veure. 11:02. Res, un moment per la publicitat i us faig una pregunta per acabar tots. Abans. Que tenim alguna cosa que us he de comentar. Carles Puigdemont, ha fet un tuit. Que un fiscal general... Això també podria ser un títol d'una novel·la. He fet un tuit. Que un fiscal espanyol conclogui que jo sóc el cap absolut d'una organització terrorista només es pot explicar per dues raons. I totes dues són pura dinamita per l'estat de dret. Una, que doni credibilitat a una informació delirant i manipulada dels serveis policials, com sol ser habitual quan es tracta d'independentismes. Dos, que sabent que és una informació delirant i manipulada, la faci servir per un propòsit purament polític. No tinc cap dubte que entre jutges, fiscals, policies i determinats polítics i mitjans abunden els artificiers de l'estat de dret que creuen que qualsevol mitjà és lícit per defensar Espanya. I tampoc no hi ha dubte que entre els que se suposa que no són d'aquesta trama corrupta hi hagi la voluntat i el coratge de perseguir aquestes conductes que clarament són delictives. Aquesta, una. La segona notícia. Aquest maquí hi ha convocat una tracturada des de diversos punts d'Espanya fins a Madrid, entre els quals Catalunya. Però em sembla que van amb una mica de retard, oi, Roger Perciba, Madrid?
Sí, van amb retard. Ho acaben de dir ara els organitzadors d'aquesta mobilització. Ja d'aquestes 5 columnes que avui, aquest matí a primera hora, han sortit de diversos indrets de l'entorn de Madrid, que estan paralitzats. Diuen que la Guàrdia Civil, que la policia, està bloquejant el pas d'aquests tractors. Entenem que per també facilitar el trànsit... no el bloquegin, cosa que aquest matí, per exemple, ja hem pogut constatar a l'alçada de Sant Sebastián de los Reyes, al Covent, a l'autovia 1, que no ha estat possible, hi ha hagut un caos de trànsit considerable. Ara estem a la plaça de la Independència, coneguda popularment com la Puerta d'Alcalá, al costat del Parc del Retiro. Està absolutament plena de pagesos, però els tractors encara no han arribat. Diuen que trigaran aproximadament una hora. Quan arribin els tractors, es posaran tots en marxa i enfilaran el passeig del Fons 12 cap a l'altre del Mirador.
Déu-n'hi-do. Això ens explica el Perciba, que la Guàrdia Civil ha bloquejat l'entrada de tractors a Madrid, lliga amb l'amenaça del president d'un dels sindicats de pagesos, Asaja Extremadura, que és els joves pagesos, Ángel García Blanco, que ha dit que si els antiavalots els volen desallotjar, els combatran amb abelles.
Si a un antidisturbio se le ocurre salir, se van a abrir las colmenas. Y las colmenas tienen abejas. Así que pedimos, por favor, a la delegación del gobierno que sujete a esa fuerza bruta que tratan de mandarlo, porque nosotros ya la única defensa que nos queda es la actuación con las colmenas.
¿Está Santiago Segura? Que se ponga. Per cert, perdona un moment, això és terrorisme?
Terrorisme de velles.
Bueno, clar, és que ja si ens posem com ens posem, doncs clar.
Són armes.
Grup organitzat.
Que vol alterar l'ordre constitucional i dificultar l'activitat dels poders de l'Estat. Ja està, ja te cabe, no?
Amb armes contundents.
Amb armes contundents,
com són? No cal. Abelles. Objetos peligrosos.
Bueno, objetos peligrosos.
Ja un fibló que, escolta, tu.
Si vas ficant, si no ho restringeixes, al final t'hi cap tot. Però bueno,
no pateixis, que aquests no els obriran cap causa.
Un moment, que tinc una última pregunta. Un segon, però serà d'aquí uns moments, sisplau.
Contractar la llum amb Repsol estalviant els proveïments. Contractar la llum amb Repsol estalviant els proveïments. Contractar la llum amb Repsol.
Però què estàs fent?
Contractar la llum amb Repsol, perquè m'estalviaré 20 cèntims per litre cada vegada que faré benzina durant 12 mesos pagant amb Wilet.
Contracta la llum amb Repsol al 950-5250 o a Repsol.es i encén l'estalvi.
Amb Xinxin de Flelu, emporta't unes segones ulleres amb vidres progressius per tan sols un euro més. I a més, pots pagar fins en 2 anys sense interessos ni comissions. Les teves segones ulleres progressives per tan sols un euro més. No t'ho perdis. Consulta les condicions.
En què et fixes quan esculls un llibre? En el títol, l'autoria, l'editorial, la coberta? Però té el segell d'Ecoedició? L'Ecoedició és una forma innovadora de gestionar les publicacions amb criteris de sostenibilitat ambiental. Entra a institutecoedició.cat i descobreix quin paper jugues a l'hora d'escollir un llibre. Fes un bon paper. Escull Ecoedició.
Si et vas quedant als quaderns Rubio i les teves habilitats tecnològiques es resumeixen a muntar presentacions en PowerPoint, és hora que et reinventis. Redirigeix la teva carrera amb Nucleo Digital School. Estudia un màster en Data Science, UX UI Design, Product Management, Programació i molt més en tan sols 5 mesos. Des d'on vulguis i mentre treballes. No t'ho podem posar més fàcil? Visita nucleo.school.
Una maravilla no és solo un lugar. Una maravilla és poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme bola. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para. ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo?
Maravilla't amb fins a 600 euros de regal al Corte Inglés i sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions. Reserva ara el teu gran viatge i meravella't amb viatges al Corte Inglés.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías?
Contracta la teva assegurança de moto amb Verti des de només 78 euros l'any amb revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any sencer. Calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps. Estalvia diners.
El perquè de tot plegat.
11 i 8 minuts. Bueno, que vaig amb la pregunta, eh? Atenció, perquè ara en parlarem amb en Jaume Ripoll, que recordeu, en Jaume Ripoll és col·laborador del Món RQ, la persona que porta Filmin, també, una de les persones que porta Filmin, i que és col·laborador del programa, que és les pitjors pel·lícules de l'any. Perquè parlem sempre de les millors, i els Oscars, i la Berlinale, i els Goya i tal, les pitjors. Però més, amb els oients, a través de l'etiqueta Cinema RQ al Twitter, Cinema RQ, ens preguntem quina pel·lícula històrica, que tothom diu que és meravellosa, o que la majoria diu que és meravellosa, detestes. O sigui, allò que dius. Jo aquest dematí n'he dit dues, una és La La Land, i l'altra és, perquè en el moment que la vaig veure, que era molt jove, molt jove, suposo que la vaig detestar, que era Blade Runner. Sap molt greu, i li he de donar una segona oportunitat. M'he quedat molt parat quan Mònica Usart ha dit Harry Potter. Una persona tan bona, dolça, treballadora, i com, diu que Harry Potter no li va agradar. He sentit molt El Senyor dels Anells, i el Dani Simón, un dels nostres muntadors tècnics, ha dit La Guerra de les Galàxies. Vale. Sí, sí, jo et feia la mateixa cara que tu, Ferran Casas. Home, home, Ferran Casas. Alguna pel·lícula que...
Jo anava a dir El Senyor dels Anells, però també ja s'ha dit, però sí. N'afegeixo una altra, que és Mad Max.
Mad Max? No sé. Bueno, no està malament, no està malament, és una pel·lícula molt...
Mònica Hernández.
Alien. No la suporto, no la suporto.
Alien.
Però jo crec que és pel moment, eh?
El fàstic, quan surt de la panxa, pum!
Alien. Perdona, Melero.
Va, tinc moltes d'aquestes, però jo diria Run, d'Akira Kurosawa.
Uf!
Que és una pel·lícula que passen 3 hores, mires el rellotge i han passat 15 minuts.
Exacte. Tens tota la raó.
Vale. Domènec.
Jo ara va dir Ordenar la Palabra, però diré una altra més moderna, que em va sorprendre molt, perquè el Pedro Vallín va dir que era la millor de tota la sèrie de Star Wars, que era Rock One, que a mi em va semblar, o sigui, va avorrir sobiranament.
Val? Aviam, Ramon Rovira.
Ai, Déu, em sembla que me l'emportaré, perquè com que sóc un ignorant, doncs és coses que crec que a molta gent li agraden i que a mi no m'agraden. Jo m'he triat algunes de pròximes, eh? 20.000 espècies d'abejas. Em vaig avorrir extraordinàriament. Trobo que el tema està bé, però em va semblar lentíssima i em vaig avorrir molt. Ho sento, perquè crec que molta gent li agrada.
Sí.
Una altra, Barbie. No la suporto.
Barbie?
No la suporto. Aquella, sí, no és aquella de la nina, aquella història
sí,
de rosa,
Barbie,
tot això.
Barbie,
res,
sí.
No em va agradar. I llavors hi ha un personatge que per si mateix ja em provoca repelús cada vegada que veig una pel·lícula seva, que és un senyor que es diu Jim Carrey, que a aquell actor ja normalment se'm posen els pèls de punta, ja normalment ja desconfio i ja no em vol solo mirar.
I Laura Gómez?
Veus com no ens podem avenir amb tot, perquè la veritat és que Blade Runner la posaria una de les millors pel·lícules de la meva joventut. No sé com no et pot agradar, Jordi, torna-la a mirar.
Jo ho sé. Igual que en tenia una altra. Ara diuen que és una meravella i que la segona part diuen que és bestial, que es diu Dune,
sí,
i amb el David Bowie que surt per allà, i on em va semblar patètica. Però esclar, és que jo també penso molt en el moment que vaig al cine, diu molt de la qualitat de les pel·lícules, O sigui, quan depèn de tu, moltes vegades.
En canvi, amb el que sí, amb el Ramon tampoc, totalment en desacord amb 20.000 espècies d'abejas, que
també,
és una vida preciosa, juntament amb la Societat de la Nieve d'enguany, i amb el que estic d'acord amb el Javier, és amb el Kurosawa, i hi afegiria el Pasolini, que eren dues pel·lícules que havia d'anar a veure sí o sí, perquè l'època de la universitat era un nova mas de la intel·lectualitat, i ni un ni l'altre se'n passaven massa.
Ja. N'hi ha una, que teníem una guerra amb el meu estimat i admirat Àlex Gorina, que jo li deia, però com pots anar a veure aquesta pel·lícula? És una pel·lícula d'Ava Kiarostami que vaig anar a veure els Verdi de Barcelona, que es deia A través de los olivos. I que era una cabra que l'únic que recordo és milers d'oliveres. Milers i milers d'oliveres. Jo pensava... Bueno, com el seu propi nom indica, no?
Arbequines.
A través de los olivos. I vaig pensar... Hòstia, això... Tots els crítics diuen que és meravellós. Jo o no l'entenc o tinc son. I segurament eren les dues coses. 11 i 12 minuts, vinga, anem acabant.
No sé amb qui aniria al cinema, d'aquesta taula. Amb el Ferran, potser, no? No sé, no ho tinc clar. Amb el Ramon segur que no, Ramon? Les que has dit totes em van agradar, No anirem mai junts.
I me n'he guardat algunes perquè no m'he trevit.
Calla, un altre dia. Bueno,
no la vols liar.
Començo, avui que el Ramon està espaterrat, el Melero també, després de tot això de l'Iris, us heu quedat esgarrifats, petrificats, en fi. Començaré passant llista, no tenim aquí a la Cayetana Álvarez de Toledo, Peralta, Marcos, però sí que tenim en Ferran... Ramos, he dit Marcos. Tenim en Ferran Casas i Manresa, en Xavier Melero i Merino, en Ramon Rovira i Pol, Anna Gómez i Marsol, i en Xavier Domènech i Sant Pere. Ho he dit bé, no? Doncs vinga. Va, avui que la cosa... com deia, va de noms, hem començat amb el Fidel Cadena, aquest fiscal, ha dit en Melero, quin gran nom per ser fiscal, és veritat, i després he pensat, quan ha entrat l'Arnau Mañé amb aquest esmorzar informatiu de la Judicatura Espanyola, quin gran lloc per fer un esmorzar informatiu dels jutges, al casino. Pots jugar a pòquer, pots jugar a la ruleta, pot ser pirules, vaja. En fi, que avui que hem tingut un moment de justícia poètica, segons l'Anna Gómez, quan en Melero ha dubtat de la imparcialitat de part de la Judicatura Espanyola, ja em diu el Melero que no, a veure... Melero, que has dit això, ara et dic el que has dit. Has dit, ara tothom s'apunta a qualificar de terrorisme tota l'acció del tsunami democràtic. Sorprèn aquesta unanimitat. Bé, doncs l'Anna ho ha llegit com a justícia poètica, doncs és bonic.
Gràcies.
D'acord, vinga, no hi ha manera de reconciliar-vos, eh? Molt bé, conceptes que avui s'han dit molt per no repartir-nos més, barbaritat en relació amb el del tsunami, desprestigi, en fi, una mica reiteratiu tot plegat. En Ferran ens ha dit que els temps doncs no són casuals, que la reactivació del cas tsunami va vinculada justament a l'aprovació de la llei d'amnistia. En Xavier Domènech, que va més enllà, diu que el que es vol és desprestigiar la protesta social. En Basté, que avui ha fet de Perry Mason quan ha recuperat aquella piulada, passa-li als jutges, de Carles Puigdemont de l'octubre del 2019, on, entre d'altres, deia serenor, mobilització i no violència. Per tant, si serveix la de Rovira, aquesta hauria de servir també, Basté.
Oh, sí.
Molt bé, i acabem amb una frase del Melero. Va, vinga. La frase final d'avui, amb tot allò que hem parlat de terrorisme, tsunami democràtic, bla, 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 és aquesta desmesura desacredita el delicte de terrorisme. Quan tot és terrorisme, res no és terrorisme.
Un quart de 12. Hola, Polls.
Hola. Zurich Assegurances ofereix la millor protecció adaptada a les teves necessitats per al teu cotxe, casa, empresa, per la teva salut. I, per exemple, amb l'assegurança de llar, el teu gos també estarà protegit. A més, si contractes ara una nova assegurança de llar o de cotxe amb Zurich, entraràs en el sorteig de 4.800 euros per omplir les teves cistelles de la compra fins dalt. L'oferta és vàlida fins al 31 de març. Informa-te'n a través del teu expert en assegurances o a Zurich.es. Amb Zurich, fem-ho èpic.
Un quart de 12. Música per acabar, senyor Melero, i acomiado ja a la Noemí Polls, però evidentment també Ferran Casas, Ramon Rovira, Xavi Domènech, Anna Gómez, Mònica Hernández. Senyor Melero, vostè
música dirà. Pels de la pluma de ganso i pels de l'escriptura cuneiforme. Dedicar al Ramon, ni més ni menys, amics meus, que els d'Ors.
Amb la loca mente.
Los Angeles, 1971.
Oh. Aquí acabem aquest o de Xavier Domènech. Gràcies a tots i a totes. La setmana que ve més i veurem si millor. D'aquí uns moments, les pitjors pel·lícules i també televisió amb el David Broc i el Pere Mas.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Locutare una pubblicità per la radio con un catalano che pensa che sabe parlare bene l'italiano non è una cosa molto corrente, ma che una conti corrente ti dà tantissimi vantaggi non è corrente tampoco. Compte un dany Sabadell, el compte corrent menys corrent. Informa-te'n i fes-te client a bancsabadell.com.
Polestar. Tot va començar amb una idea. Una idea amb vista al futur. I amb aquesta idea, continuem. El Polestar 3, el SUV de l'era elèctrica, s'uneix al Polestar 2. Descobreix la nostra gamma a l'Espace de Barcelona. Rosselló 214. Polestar.com.
Descobreix la bellesa de les illes gregues al nord d'Europa amb MSC Cruceros. 8 dies amb tot inclòs i vols des de Barcelona. O visita la Mediterrània amb embarcament a la ciutat a partir de 823 euros per persona. Reserva a msccruceros.es o a la teva agència de viatges. MSC Cruceros, un viatge cap a la bellesa.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta les condicions de la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
Hi ha una asseguradora mèdica creada per metges, gestionada per metges, dirigida per metges i recomanada per metges. Assistència sanitària, la dels metges.
Té bitllets, monedes d'or, de plata, segells o llibres antics? Del 27 al 29 de febrer, Soler i Llach organitzarà unes jornades de valoració gratuïtes al carrer Beethoven número 13 de Barcelona. Si desitja valorar o vendre monedes, segells o llibres antics, no oblidi demanar la seva cita al 93 201 8733 o a info@soleillach.com.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Són els últims dies de rebaixes a Mobles La Fàbrica. Aprofita per trobar el moble que encaixa amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
O Cafè Mio. Gourmet La Vanguardia et porta a casa l'autèntic cafè italià amb la màquina S Cafè. Una cafetera única amb un kit de degustació de 18 càpsules i 6 tasses de disseny per només 89 euros. Comença a gaudir de l'aroma del veritable espresso a gourmetlavanguardia.com.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
RAC 1. Un any més, moltes gràcies.
318.453 euros.
És la xifra recaptada aquest any en la campanya del Torró Solidari de RAC 1 i Torrons Vicenç. Tots els diners es destinaran a la investigació de les malalties minoritàries infantils de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Gràcies per confiar una altra vegada en RAC 1 i Torrons Vicenç.
Moltes gràcies!
En les 9 edicions del Torró Solidari hem superat una xifra molt especial.
2.100.000 euros.
Moltes gràcies a tots per la vostra solidaritat.
Visca el Torró, Torró!
RAC 1. Tots som 1.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Borges presenten Respostes que alimenten, el podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles.
Escolteu-lo cada 15 dies, els dimecres, a l'app de RAC 1 i a RAC1.cat.
Tots som
més
1.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1,
continguts, imatges, xarxes socials,
passa per RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
11:22. A 3 setmanes dels Oscars, en una edició que diuen que és del millor dels últims anys, amb títols aclamadíssims per la crítica, avui farem tot el contrari. Les pitjors pel·lícules de l'any. De fet, poc abans dels Oscars també coneixerem els premis Razzie, que des de fa més de 40 anys s'encarreguen de designar les produccions de cine de pitjor qualitat, no? Ja que ens posem en aquest fangar, hem volgut fer-ho gros, preguntant-vos quina és per vosaltres la pel·lícula de la història que no es pot criticar però que per vosaltres us va semblar un bunyol. Aquella pel·lícula que gairebé no us atrevia a dir perquè no us agrada gent, perquè sembla que a tothom li entusiasma, doncs ho podeu explicar a Twitter, confesseu-vos amb l'etiqueta Cinema RAC1. Cinema RAC1, i d'aquí una estona repassem els resultats. Cinema RAC1, al Twitter. Jaume Ripoll, cofundador de Filmin, col·laborador de la Mona RAC1. Bon dia, Jaume.
Hola, molt bon dia.
Què diem, dolentes o menys inspirades?
Depèn del dia que vulguem, si ho fem amb antena o fora d'antena. Jo sé una cosa molt curiosa, crec que hi ha moltes maneres de pensar-ho, crec que hi ha quatre tipus de pel·lis dolentes. Sí. Les que són dolentes, realment, El Ete i El Oto, de Los Hermanos Calatrava, sí, podríem dir que és categoria dolenta.
Un moment, però pot ser que hi hagi... Per exemple, jo hi ha una pel·lícula de Los Hermanos Calatrava que em va entusiasmar perquè la tinc amb un record en el moment de el moment i espai de petit, que es deia Horror Story. Sí. Que era horrible, la pel·lícula.
A tu també potser t'agrada algun kebab del Raval, però diguem que astronòmicament no és de molta qualitat. Després els que ens semblen dolentes, però que potser si no les analitzem millor, tu has parlat potser el Kiarostami, no discutirem ara el Kiarostami,
bueno,
però jo crec que són bones. Després les que ens van semblar bones i les veiem ara i ens fan un poc de vergonya, i per últim, les que ens van semblar horroroses i passat els anys i tornem, com potser el que ara està amb tu d'algun moment, i si realment són molt bones.
No, per exemple, ara m'ho ha dit tothom, per exemple, la Mònica Reyes m'ha dit ara, torna a veure Blade Runner.
Sí, però clar, Blade Runner ja l'hem vista, creiem que l'hem vista tantes vegades, potser sense haver-la vista, l'hem vista a les escenes, el musical Vangelis, al final mil vegades repetit, stories a TikTok...
En puc dir una altra?
Sí, clar.
2001.
A mi 2001 passa un poc com a tu. A mi no em va agradar massa quan la vaig veure de petit, però crec que ara, amb tot el tema de l'intel·ligència artificial, té aquesta ressonància que té un valor que és inqüestionable.
A través de los olivos.
Aquest, ja t'he dit que m'agrada molt. M'agrada que pugin les muntanyes a poc a poc. Aquestes pel·lícules que sembla que no passen res, però passen moltes coses, m'encanten.
Val. Què més? La La Land.
Aquí podríem estar d'acord. La La Land té 10 minuts bons i 2 hores d'agonia.
Perfecte. Estem d'acord.
Mira.
Vale. La setmana passada coneixíem els Premis Yoga, que és un grup de crítics... alguns amics designa les pitjors pel·lícules espanyoles i internacionals de l'any. Anem a veure les pel·lícules, els Premis Yoga d'aquest any i diu si les comparteixes, d'acord?
D'acord.
Pitjor pel·lícula espanyola, La imatge permanent de Laura Ferrés.
Molt injust. Crec que La imatge permanent és una bona pel·lícula, però és d'aquestes que potser tu entraria a la categoria que ara està a mi.
Sí. Lenta, però és que a mi hi ha pel·lícules lentes que m'agraden molt, també t'ho dic,
Una oportunitat, doncs, La imatge permanent.
Pitjor director, Javier Fesser per Campeonex.
És una pel·lícula comercial que no té molta més volada que ser comercial. Va fer diners, per tant va aconseguir el que volia. Deixem-ho aquí.
Pitjor actor, Luis Tosar per Fatum i Todos los nombres de Dios.
És que potser Luis Tosar està fent com el Liam Neeson espanyol. I està fent aquestes coses, sempre fa d'aquesta cosa d'actor de venjança i és un poc esgotador.
Pitjor actriu, Laia Costa per Els encantats, Un amor i El mestre que va prometre el mar.
No puc estar més en desacord amb els catacrics.
Més en desacord,
Crec que Laia Costa és una gran actriu. Els encantats està molt bé, Un amor està bé i El mestre que va prometre el mar està.
Hi ha un actor magnífic que ja té dos iogues.
Dos.
Que és un per Vicky Cristina a Barcelona i l'altre per Saben Aquell.
Ah, el tinc al davant.
Hi ha un apartat de premis especials que atorga el ioga a un... Es diu Uno de los Nuestros, aquest premi, i es diu Por los pelos a Jordi Basté per Saben Aquell.
Però l'has d'anar a recollir, el recolliràs?
No, però si no me l'han donat mai.
Però has de fer com el Verdaguer, que va venir la setmana passada aquí amb els premis, tots a venir...
Si me'l dona, jo en tinc dos. Un per Vicky Cristina a Barcelona i l'altre per Saben Aquell, però premi d'Uno de los Nuestros, que m'agrada molt el tema Uno de los Nuestros. Pitjor pel·lícula internacional, Barbie.
Totalment d'acord. Res a dir.
Res a dir. Pitjor director, Ridley Scott, Napoleón.
Quina llàstima. Hem de saber que Napoleón, la gent ha vist una versió de 2 hores 20, però el propi Ridley Scott va dir que en té una de 4 hores.
Hòstia.
Clar, potser la de 4 hores està molt bé. Ell va fer una pel·lícula que es deia El reino de los cielos, amb l'Orlando Bloom, i el primer muntatge era espantós, però després la va refer i la pel·lícula tenia molt més sentit, els personatges estaven més desenvolupats, la història tenia millor ritme. Potser que Napoleon, que ara mateix és un despropòsit, en 4 hores guanya viatge.
Pitjor actor, ex aequo, Leonardo DiCaprio, Por los asesinos de la luna, que és la pel·lícula Scorsese.
Totalment merescut.
Sí. I Joaquin Phoenix por Napoleón.
Sí, les 2 hores i 20 de Joaquin Phoenix a Napoleón són molt millorables.
Pitjor actriu, Michelle Yeoh per Misterio en Venecia, és la pel·lícula del Kenneth Branagh de Agatha Christie.
Pobret el Kenneth Branagh, que és tan bon, era tan bon director i ha acabat fent aquestes coses que són bastant, bastant dolentes.
Val. Els 9 de març es lliuren els Razzies, que és, repetim, pitjor pel·lícula, i competeixen. El exorcista, Creyente...
Jo aquesta ni l'he vista i crec que no la veuré mai.
Val. Winnie the Pooh, Miel i Sangre.
L'he vista i preferia no haver-la vist mai.
Gràcies. Shazam, La fúria de los dioses.
Potser si tingués 10 anys la veuria, però crec que ara ja ens cau un poc fora lluny.
I Los Mercenarios 4.
No vaig veure les 3 anteriors, imagina't si de veure 4.
En interpretació, Chris Evans i Ana de Armas per Ghost It.
Ai, sí, l'Ana de Armas, pobreta. Sí, potser s'ho mereix, no és la millor pel·lícula seva.
Russell Crowe per El exorcista del papa.
Ja ens podem imaginar com és la pel·lícula i està igual que el títol.
Helen Mirren per Shazam.
És on necessito diners i he de fer el que sigui per pagar-me la jubilació.
I Michael Douglas per Ant-Man.
Quina pena, sí, el Michael Douglas hauria de deixar ja de fer pel·lícules de Marvel.
Déu meu.
Sí, però una cosa important, Pensa que els Razzies hi ha gent, la Sandra Bullock va recollir un Razzie i va anar té el Razzie ella a casa seva, a l'estanteria amb l'Oscar, té un Razzie, i el Paul Verhoeven també, i parlant de pel·lis aquestes, el Paul Verhoeven va fer Showgirls, que tenia Razzies, sí. I ara veus Showgirls i és una pel·lícula extraordinària.
No l'he vist.
Showgirls és meravellosa.
Repassem la teva llista en dos títols de l'any passat. Perdona, vam demanar les teves 5 pitjors pel·lícules de l'any, però la llista n'has posat més d'aquest 2024 que de l'any passat, per tant et pinta que aquest any serà pitjor?
Jo crec que sí, serà pitjor. Ha començat malament, per tant, crec que si agafem carrerilla potser acabarem malament aquest 24.
Vale, però comencem amb l'any passat. La primera és The Flash. You can travel back in time.
sortia la Maribel Verdú?
Sortia la Maribel Verdú, va ser un rodatge d'aquests caòtics, és l'exemple del desastre en el que estan visquent ara les pel·lícules de superherois. The Flash era tot el que podia sortir malament, va sortir malament.
La segona és una pel·lícula que és candidat als Oscars i ho ha estat també altres grans premis com els Globus d'Or. Es titula Maestro i és la pel·lícula Bradley Cooper sobre Leonard Bernstein.
Podria ser sobre Leonard Bernstein o podria ser sobre el forner d'Espluga. Realment, tu acabes veient Maestro i no tens cap ganes d'escoltar música. Per tant, és el pitjor fracàs. Crec que Maestro és molt dolenta perquè si fas un biòpic, una biografia sobre Leonard Bernstein, que va fer part del seu prestigi bé donat per com ell ensenyava música clàssica a la societat nord-americana als anys 60 i 70, i tu veus un biòpic del Bernstein, acabes veient de veure'l després de 2:20 i no tens cap ganes d'escoltar música clàssica, aquest biòpic està fet fatal.
Correcte. D'aquest 2024, tres pel·lícules. El primer és el fracàs més recent de l'univers Marvel, que es diu Madame Web. A week ago, I spent my life racing against time. Tinc un amic meu que és un boig, es diu Albert, és un boig perillós a Marvel, un boig perillós. Diu que no té perdó de Déu.
No té perdó. Ja és, la deriva aquesta, ja sembla com els westerns que en feien un de dolent i un altre de dolent als anys 70, i lo de Marvel és... No
però aquesta de capa caiguda.
Sí, això és un poc com a la Venom, aquesta també, aquesta saga del Tom Hardy, que també anava fatal. Però, curiosament, malgrat ser un desastre, Madame Web està anant no malament del tot en cinemes.
Bueno, un altre dels pitjors títols de l'any, segons en Jaume Ripoll, es va estrenar la setmana passada, que és el biòpic sobre Bob Marley. There's a war going on. Oh, I can't bring peace. Quina cara m'estàs fent, Jaume.
Sí, és que el Bob Marley... No, podria tenir un biòpic interessant, no és aquest. Hem d'anar en compte amb el tema biòpics de músics. Pensa que de les quatre pel·lícules que hem parlat, dos són biòpics de músics, el Bernstein i el Marley. A mi m'encanten els biòpics de músics, però han de tenir certa volada, que no la té. I ahir van anunciar, per cert, que el Sam Mendes farà quatre biòpics dels Beatles. No, quatre.
Quatre? Que dius que també cal?
No cal quatre. Potser ja en fem un i un de tres aletes i ja està bé.
I una pel·lícula d'acció recent que dius que també és un desastre, que es diu Argyle.
Argyle, sí. $200 milions amb la Dua Lipa de protagonista, una pel·lícula produïda per Apple, que ha estat un dels altres fracassos en taquilla d'aquestes produccions d'Apple. Crec que és aquestes coses com fetes de fàbrica, que no te la creus en cap moment, que ningú es creu aquella pel·lícula, i és del director de Kingsman, que no estava malament, però això és molt, molt dolent.
Bueno, anem a tocar os. Ara anem a tocar os, ja, perquè anem a parlar d'aquelles pel·lícules que semblen intocables, incriticables, però que no agraden a tothom. De seguida repassem en rànquing què hem fet amb les respostes dels oients, però abans volem saber des del Jaume Ripoll. I el primer títol t'he de dir que ahir a la reunió del programa ja va generar divisió i t'he de dir que quedaran expulsats del programa qui digui, com tu, Jaume Ripoll, que això, aquesta pel·lícula, no val la pena. Tira! Jo no l'havia vist mai. I la vaig veure fa 6 mesos, potser, o 8, o 10.
I et va emocionar.
Bueno, em va encantar.
Potser l'hauria de tornar a veure. Clar, jo la vaig veure fa molts anys. És el que parlàvem abans de les pel·lícules que veus de jove. Emil Sidney Pollack m'encanta, el director de Memòries d'Àfrica. Estem parlant de Memòries d'Àfrica, biopic de la Karen Blixen, de l'Isaac Dinesen, amb la Meryl Streep i el Robert Redford. I la vaig veure i la vaig odiar tan profundament als meus 20 anys. Jo estudiava cinema i creia que el cinema havia de ser una altra cosa i allò em semblava massa recargolat, massa dolç, massa ensucrat, i potser ara la veig i em semblarà molt més adulta del que vaig veure.
Aquesta t'he de dir que quan la vaig veure amb 20 anys em va semblar meravellosa i quan l'he tornat a veure m'ha semblat molt antiga, aquesta. There was a me, that is Alex. Això és la taronja mecànica.
Sí, a mi em passa un poc com tu. Crec que és una pel·lícula... Jo no, dic que les pel·lícules no envelleixen, som nosaltres que ho fem, però crec que de tot el món del Kubrick és la més òbvia de totes. I la que té una estètica molt marcada un moment, on els personatges estan sempre molt subratllats, i jo crec que per moltes imatges icòniques que tingui, li passa un poc el que li passa al Club de la Lucha, a Fight Club, que és una pel·lícula del seu moment i que es queda en aquell moment.
Totalment d'acord. Aquesta compartim. Ho compartim. És Doctor Zhivago. He de dir que a mi em va semblar un trullo.
Sí, és molt llarga, és molt... No et creus gairebé res del que està passant allà. Veus la Julie Christie fent de Julie Christie, no saps molt bé on està la cosa russa en aquell moment. I a mi, que m'encanta el David Lean, que és el director de Doctor Zhivago, i té pel·lícules fascinants, llargues i fascinants, Lawrence d'Aràbia és una d'elles, el pont sota el riu Kuwait, però aquest Doctor Zhivago no hi ha prou on agafar-la. I la vaig recuperar fa poc, no és d'aquestes que vaig veure fa molts anys, i em sembla llarguíssima.
Al final de l'escapada...
hem de ser polèmics, no? Sí. És un pot de Godard, és una altra d'aquestes pel·lícules icòniques com ho és La taronja mecànica, i és el que em passa un poc amb el Godard a mi, que la veig... crec que no, els personatges estan en aquella cosa molt del seu moment, la pel·lícula té cert ritme, però acaben anant no sap molt bé enlloc, i no la suporto. Realment és una d'aquestes pel·lícules que és personal, no qüestiono que tingui moltes coses bones, però dintre del poc que m'agrada el Godard, al final de l'escapada és de les que menys m'agrada.
Anem ja repartint castanyes. Anem als Oscars, 5 pel·lícules del Jaume Ripoll que considera intolerables i dolentes, guanyadores d'Òscar. La primera, aquesta. La banda sonora és meravellosa.
Ho és, ho és.
És Ballant amb llops.
3 hores i mitja, també.
Sí, a mi em va encantar.
Ho sabia. És tan previsible, a vegades. Sabia que t'agradaria el Kevin Costner amb les seves coses.
Aquella cosa.
Que sobretot els planos de la pel·lícula, sempre si es pot posar el sol i pot sortir el sol, ja li agrada.
Tu em va semblar horrorosa.
A mi em va semblar eterna, no podia més. No
saps en quin mirar va passar, Miquel, eterna? Ai.
Quina?
A mi em va passar eterna la de la que passa... La del... si ho vaig dir l'altre dia, començava amb els noms, ja començava a jugar al Trivial Pursuit amb els noms. La que passa, ho vaig dir, l'equip algú se'n recordarà, que ho vaig dir l'altre dia, que era aquella pel·lícula que passa al desert, que hi ha El Paciente Inglés.
Ah, El Paciente Inglés també, però El Paciente Inglés va guanyar l'Oscar a millor pel·lícula.
No,
ja recordo,
sembla que no, però també estava allà, eh?
Sí, també era d'aquestes coses de 3 hores. Sí, Ballant en Llops, a mi és una pel·lícula, li tinc molta mania. A mi encantava el Kevin Costner de Los Intocables, i quan vaig veure ja aquest Kevin Costner, que s'agradava tant i tant i tant...
Amb el Kevin Costner em va passar una cosa, que és que, per exemple, una de les pel·lícules més castigades de la història a mi no em va semblar espantosa, que és Waterworld.
Sí, perquè... veus que...
La van criticar tant?
Perquè el rodatge va ser un desastre, la taquilla també... Hi ha una cosa molt curiosa, mira, ho pensava quan venia cap aquí, avui. Un partit de futbol, si el resultat... Avui el Barça perd 5-0, direm, quin desastre, el Barça ha estat un desastre. El podem criticar a partir del resultat. Les eleccions gallegues, guanyadors i perdedors. En canvi, les pel·lícules no sabem quin és el motiu objectiu per què criticar-les. I com les critiquem? Per la taquilla? És a dir, la pel·lícula ha estat un fracàs? O perquè no ha guanyat premis? Perquè és l'única cosa en la que ens podem agafar com a espectadors quan totalment volem valorar. I dir que no és només una opinió subjectiva, sinó que el com objectiu.
A tu Waterworld va agradar?
A mi em sembla una cosa com fascinant que es pugui rodar allò, que anés tan malament, i m'interessa veure-la, però la pel·lícula crec que té moltes falles.
Val. Una altra pel·lícula, bueno, que és un 5 per mi, eh? Una ment meravellosa.
Aquesta és el Russell Crowe, una altra vegada, Russell Crowe, i la Jennifer Connelly, que va guanyar l'Oscar. Per mi és un 5, és el que dius tu. No és una mala pel·lícula, però no és una pel·lícula que mereixi ser recordada, com a guanyadora de l'Oscar.
No l'he vista, aquesta, eh? I tothom, la següent, que tothom m'ha dit que tothom diu que és molt bona, però tu no. Es diu Birdman.
Bueno, és que t'ha d'agradar l'Iñárritu. T'ha d'agradar l'Iñárritu, és el director mexicà, que li agrada... Aquest sí que s'agrada molt a si mateix, més que el Kevin Costner, i és una d'aquestes pel·lícules molt òbvies, on el Michael Keaton fa d'actor, que s'ha quedat encasellat un superheroi, i estàs tota l'estona veient un director que vol demostrar qui bon director és. I és una d'aquestes coses que no suporto en el món del cinema. Veure un director emmirallat, un director que vol estar per sobre de l'obra que està contant, vol estar condicionant els actors i vol estar condicionant el seu guió.
Bon. I un altre és Coda. Yeah.
Yeah. La pel·lícula que ningú recorda que va guanyar l'Oscar.
Efectivament.
Potser serà l'Oscar més oblidat
de la història. I que algú explicaran en què competia Coda?
Competia, no sé...
T'ho diré ara, però alguna pel·lícula que segurament s'ho mereixia més, jo també estic d'acord.
Ha vuit pel·lícules que s'ho mereixia més que Coda, segur, sens dubte, però crec que va ser un d'aquells anys de pandèmia, 2021, i va ser aquells moments de les gales bastant dolentes, condicionades pel Covid. Coda és una d'aquestes pel·lícules, el remake, no oblidem, de La família Bélier, que és molt millor fins i tot que la versió americana.
Sí. Mira...
Què tenia Coda? En qui competia Coda? Perquè jo crec que serien d'aquestes pel·lícules
ara tu
horribles. També hem de pensar que els Oscars dels darrers anys han estat Oscars bastant qüestionables, no? Parlàvem de la competició de Moonlight. Moonlight també és una pel·lícula que té alguna cosa bona, però no tant. De Hard Locker, que es diu En Tierra Hostil en castellà.
Mira, hi havia El poder del perro, una de les que estava, Belfast...
Millor, fins i tot, també, el Kenneth Branagh. Però, bueno, El poder del perro és aquest exemple un poc de la mania dels acadèmics amb les pel·lícules de Netflix, està bé que ho digui jo, i crec que El poder del perro és una de les grans pel·lícules dels darrers anys. Sí.
Bueno, escolta, anem als oients. Hi ha molta participació a través de l'etiqueta Cinema RAC a Twitter i per això hem fet un rànquing de les 5 més citades. Comencem pel final. Aquesta.
Jo crec que la gent li té mania, per l'acordió, per la música aquesta del Jan Tiersen i per tot, per tots els imitadors. El que passa a Tomb Raider, crec que li passa a la gent amb Amélie. Jo Amélie no l'he tornat a veure des de fa 25 anys, no sé quants anys fa.
No l'he vist.
No l'has vist, no. Potser no passarà res. I la gent li té poc record. Potser en algun moment la recuperarà i la trobarem amb certa nostàlgia i certa estima.
No em va interessar gens tampoc aquesta quarta... Jo també diria que... Bueno, no em va interessar, és que si et dius de què va, no en tinc ni idea. Però que és un, ha estat un fenomen de la història del cine, que es diu Avatar.
El tema d'Avatar és que no només és un fenomen d'una, és que n'hi ha dues, i el Cameron amenaça que n'hi hagi 4, 5, 6 i 7. A mi Avatar em sembla avorrida la primera, molt avorrida la segona, i crec que la tercera ja no hi ha
res. Ja no li donàs l'opció.
I és curiós aquest fenomen. Avatar, la 1 i la 2, són dues de les tres pel·lícules més taquilleres de la història, sí. I penso que el fenomen social d'imitadors no hi és. O sigui, els Vengadors de Marvel, tothom els imita, en canvi, ningú parla d'Avatar, no veus desfresses d'Avatar, no veus referents d'Avatar al cinema.
Anem al podi, pels oients del món a RAC1, en tercera posició de pel·lícula que no li agrada quedat, un fenomen molt popular recent a casa nostra, que és Alcarràs.
Si el sol fos jornaler...
Això és molt català, sí, ha tingut massa èxit i ara no volem que la Carla Simón... No és tan bona la Carla Simón,
exacte,
eh? No, sí. no es mereix que li vegi tan bé, no es mereix que... Estimats, és molt difícil fer el que va fer la Carla Simón al Carràs. És molt difícil dirigir els actors com els va dirigir, construir un món que sembla real, natural, i és tot un artefacte de ficció, amb diàlegs. A mi em sembla una pel·lícula que està molt bé, que parla precisament d'un tema que avui mateix se'n pot fer ressò, i hem de celebrar i elogiar la Carla Simón, que de fet és molt més difícil el que fa ella que el que feia, per exemple, el Russell Crowe i el Ron Howard, una ment meravellosa.
Medalla de plata, els clàssics intocables que menys agraden als oients, que és... Aquesta sí que no estic gens d'acord. Titanic. És una pel·lícula que és de les típiques, com que era Leonardo DiCaprio tot estupendo, i aquest Whisley tot estupendo, i el James Cameron de director, que era un llenapistes i tal, allò que la gent la... Efectes especials...
I la Celine Dion. I aquesta cançó de Celine Dion, l'hem escoltat tantes vegades que és la manera... És el camí més curt per odiar Titanic. Sí. La cançó de la Celine Dion. Crec que Titanic és una molt bona pel·lícula, que és d'aquestes obres molt llargues, dura gairebé 3 hores, sí. Però que té un ritme impressionant. Està molt ben desenvolupada. Els personatges, fins i tot els secundaris, estan bé. Que és una pel·lícula que és un poc cursi. Sí, ho és, però és una pel·lícula que vol arribar al gran públic. Per tant, això li hem de perdonar. I és una pel·lícula que també té el mèrit que... malgrat saber el final, ha estat tota la pel·lícula creient que aquell final no succeirà.
Totalment d'acord.
Això és mèrit del creador, del guionista i dels actors.
Totalment d'acord. Penses, no acabarà així. No, no s'ho fa gran. Això està molt bé.
I quan la tornes a veure...
Tornes a pensar el mateix. Totalment d'acord. I la pel·lícula més citada, Medalla d'Or, pels oients del món a RAC1, del trunyo més gran de... Jo estic d'acord, eh?
Potser ets tu també, que has votat moltes vegades, no?
Aquesta. Primer que... La cançó és insufrible.
Entre la Celine Dion i aquesta cançó, quina odies més?
Bueno, n'hi ha una que tindria una tercera de cinema que l'odio encara més que aquestes dues, que és la d'Agost, la del Righteous Brothers.
Ningú se'n recorda d'Agost, perquè Agost podria estar aquí
també,
perfectament.
També, la cançó que allà era insuportable. I aquesta, em sembla que primer que la del cotxe és del començament és molt millor.
Sí.
Hi ha una altra que es diu Something in the Crowd, alguna cosa així, que és molt millor que aquesta, que és el Ryan Gosling fent sucre.
Jo, els cotxes del principi, sempre recordo aquell gran número de Polònia, que em sembla tan fascinant com la pròpia cançó. Crec que La La Land és una d'aquestes pel·lícules que el temps no la tractarà massa bé, i la pròpia carrera del director, del Chazelle, ha estat un poc estranya. Va fer una pel·lícula l'any passat que es deia Babylon, una gran producció, que va ser un dels grans fracassos en taquilla de l'any passat, i en canvi em sembla molt més interessant, molt més treballada, que La La Land. Amb la Brad Pitt sortia Babylon. Recomano als oients que la recuperin.
Atenció, que hi ha molta gent que hi ha oients que diuen quines... Ja...
Les xarxes estan allà bullint.
Sí, bueno,
no?
hi ha alguna que dius que ens sorprèn, la vida és bella. La vida és bella...
Ui, jo odio la vida és bella. La vida
en
és bella,
sèrio?
Sí, no suporto la vida és bella. Mira,
què dius?
Que no suporto, em sembla tan manipuladora.
Home, ja...
No, però manipuladora de malament. És com el nen del pijama Retxes, sí, igual, sí. El mateix. En aquesta categoria de pel·lícula que detesto, aquestes dues.
Los Puentes de Madison, diu alguns.
No, Los Puentes de Madison...
Mira, El Jordi ha dit una que bastant. I la meva ex, no, em mata. Lost in Translation.
Lost in Translation? El meu equip és entusiasta de Lost in Translation.
Ja ho sé, és que l'he de tornar a veure, l'he de donar una opció.
La Sofia Coppola, que més ara ha estrenat la seva darrera pel·lícula, que es diu Priscilla.
El Árbol de la Vida, la del Terrence Malick.
Estic totalment d'acord. No m'agrada gens l'Àrbol de la Vida.
Mira que em va encantar a mi la Delgada Línia Roja.
Sí, però l'Àrbol de la Vida, que els primers 20 minuts que semblen un screensaver, un sola pantalla de Windows, amb aquelles imatges allà, els dinosauris, una pel·lícula insuportable.
Una oient, la Núria, diu Matrix, segurament la vaig veure massa tard.
A mi Matrix m'agrada molt, però potser és tornar-hi ara, però crec que Matrix té unes coses molt bones, i hem de pensar que l'any 99 és l'any més important dels darrers 50 de la història del cinema.
Un altre dia diu Intocable, l'original francesa, diu perquè l'americana millor no n'hi esmentar-la.
No, jo l'americana que no l'ha vist gairebé ningú. Mm.
Bueno, hi ha un oient que diu Boyhood, per si per mi és una de les millors pel·lícules de la història.
Però Boyhood és el que succeeix en moltes pel·lícules, que de sobte tothom en parla i li has d'agafar mania per ser diferent a la resta. És a dir, a tothom li agrada Anatomia d'una caïda. Ah, no, a mi em va semblar espantosa. A tothom li agrada Boyhood. Ah, no, a mi em va semblar llarguíssima. És aquesta idea que fem amb el grup de música, també pot passar amb la Rosalia, o amb qui sigui. És amb el Carràs mateix. Ara hem vist que el Carràs, una pel·lícula gairebé que té crítica i acceptació unànime, els oients de RAC1 no la tenen tan bona estima.
Clar. I l'Anna diu, n'hi en tenim molts, eh? Clar, i molts clàssics, però Dancing in the Dark de Lars von Trier, que a mi em va encantar.
És boníssim, però a Lars von Trier hi ha molta gent que li té mania. A mi em sembla que Bailando en l'Oscuridad és una de les grans musicals de la història.
Un dia ens has de fer una llista, estimat Jaume, de petites pel·lícules...
Petites.
Desconegudes, més que petites, desconegudes pel·lícules que han passat sense pena ni glòria, que és un càstig immerescut perquè són meravelloses.
Fem-ho després dels Oscars. Fem una cosa de joies, aquestes joies a descobrir.
Petites joies, efectivament. Gràcies, Jaume. Fins ara. 11:45, d'aquí uns moments, a tele.
Pensar en gran no és posar un logotip gegant perquè tothom el vegi. És que tothom et conegui a través d'internet. A Orange Empreses t'ajudem a crear la teva pàgina web professional i a millorar el teu posicionament a internet per augmentar la teva visibilitat i aconseguir nous clients. Les coses canvien i amb Orange Empreses el teu negoci també. Truca al 1414.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Trobaràs el nostre oli d'arbequina verge extra amb certificació de qualitat a les cooperatives i molins amb DOP Les Garrigues.
Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. Europa inverteix a les zones rurals.
RAC+1, podcast.
Si li pregunto al ChatGPT quines són les 5 qualitats d'un emprenedor, què em dirà?
Visió innovadora, disposició a arriscar-se, flexibilitat, visió de negoci, empatia.
I si li pregunto al ChatGPT que em suggereixi un lema pel podcast d'emprenedors de RAC+1?
O canvies el món, o el món et canviarà tu.
Doncs no se'n parli més.
A RAC+1, RAC and Go, el podcast pels emprenedors disposats a canviar el món amb Oriol Llop. Escolta el cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
RAC+1.
Tots som
més
1. RAC1.
Descobreix la bellesa de les illes gregues al nord d'Europa amb MSC Cruceros. 8 dies amb tot inclòs i vols des de Barcelona. O visita la Mediterrània amb embarcament a la ciutat a partir de 823 euros per persona. Reserva a msccruceros.es o a la teva agència de viatges. MSC Cruceros, un viatge cap a la bellesa.
Té bitllets, monedes d'or, de plata, segells o llibres antics? Del 27 al 29 de febrer, Soler i Llach organitzarà unes jornades de valoració gratuïtes al carrer Beethoven número 13 de Barcelona. Si desitja valorar o vendre monedes, segells o llibres antics, no oblidi demanar la seva cita al 93 201 8733 o a info@soleillach.com.
Gaudeix d'un viatge fascinant per la música de Chopin amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, Antoni Ratinov i el concert per a piano número 2. A més, entre nocturns i preludis, Emma Vilarassau posarà veu a les cartes que es van escriure George Sand i Frédéric Chopin.
Dissabte 2 de març, al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
Torna la garoinada a Palafrugell.
13 restaurants us han preparat un menú especial amb garoines i cuina empordanesa. Combineu-lo amb nits d'hotel, excursions amb vaixell, visites culturals...
Informeu-vos en el 972-300-228 o bé a garoinada.cat. Les garoines als restaurants de la garoinada. Fins al 24 de març a Palafrugell.
Estàs pensant en decorar el teu pis? Necessites cortines noves, tapissar el sofà, canviar les catifes o trobar un paper ben especial? Vine a la Mallorquina i descobreix la secció de cortines i decoració. T'ajudarem en el teu projecte fet a mida i personalitzat. Ja ho saps, Cortines la Mallorquina, a la Diagonal 506 de Barcelona i a Plaça Universitat.
Volar en helicòpter és una sensació única. Coptering t'ofereix un servei complet de trasllat de passatgers en helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava, la segona residència a la Cerdanya, un hotel a Mallorca, un restaurant especial. Aparca el cotxe, oblida't de cues i aglomeracions i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
Cansat de les aplicacions online per buscar parella? Vols invertir millor el temps? Si el que desitges és trobar parella, a Samsara t'oferim el servei més professional i personalitzat de Barcelona. La nostra experiència de més de 20 anys et garanteix que trobarem persones compatibles amb tu. Truca'ns i t'informarem sense compromís. 93 362 23 29. Samsara.es.
Andrea Bocelli, després d'exhaurir les entrades del seu concert a Barcelona, anuncia una segona data. 30 d'abril, Palau Sant Jordi. Entrades a andreabocelli.com.
Busseja el Mediterranean Diving Show, la fira de submarinisme referent per tots els bussejadors.
Del 23 al 25 de febrer a Fira de Cornellà.
Gran presència d'expositors internacionals, primeres marques, centres i escoles de busseig, equipaments, destinacions, conferències.
Submergeix-te al Mediterranean Diving Show, del 23 al 25 de febrer a Fira de Cornellà, l'epicentre del món del busseig.
Més info a mdivingshow.com.
RAC més 1, podcast.
A RAC més 1, tranquil·lament. El teu podcast de psicologia amb Marc Serra i Xavier Guix. Escolteu-lo els dimecres cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. En col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos.
RAC1.cat.
És fàcil.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
10 minuts i les 12. Hola, David, hola, Pere.
Bon dia.
Bueno, no cal que parlem més d'OT. Torna, ja ho va dir l'altre dia, el Tinerovira, que tornaria...
Això és el Ramos, que ens ho cola.
Ah, ja, no, és molt pesat, eh?
Ah, val.
La Nayara va guanyar, el que era típic, el que passaria...
Però han donat dades, no?
Jo t'ho estalvio. Et volia fer tot un raonament matemàtic, però com que anem justos de temps, suposo.
Sí,
clar. Han donat aquesta xifra famosa de 3 milions i mig d'espectadors únics, 85% d'ells que repetien. Bueno, i he estat fent una mica xifres, i realment això pot ser molt bo. No t'explico el raonament perquè no tenim temps. Però podria ser que haguéssim vist...
Però has fet un càlcul aproximat de quan podria ser que legal... No, això no... no...
De mitjana, 980.000. Però clar, no, potser és Espanya i fora d'Espanya.
Ja.
Com per cert, però ja te l'explicaré. Última hora d'esports, sí. Thomas Tuchel deixa el Bayern de Múnich.
Tremolem.
No. Espero que passi de... Però bueno, que se'ls hi correixin.
Sí, sí, val. Sí, sí.
TV3 va emetre ahir el documental La ràdio silenciada. Que va ser un documental silenciat, també.
Arriben els falangistes, ella estava amatent. Sí que en entrar li van exigir que parés i que posés una altra cosa. Quina altra cosa? Segons m'havien explicat a mi, el himno nacional. Ella va dir que no el tenia. Li posen a davant un comunicat en castellà, li diuen que el llegeixi i ella diu que no. I aleshores li dic, vagis-en a casa, en castellà, evidentment, i ja tindrà notícies nostres. I al cap
parlen de Rosalía Rovira, sí, va tenir notícies seves, perquè la van acabar venint detenint al cap d'uns dies, la van tancar uns dies a la presó, i va tornar com molt canviada, de la qual es dedueix, no diuen, que la van torturar. Aquest documental té la gràcia, que parla d'uns fets, que clar, que ara estem celebrant el centenari de la ràdio, i que, diguem que, en general, tota la qüestió de la memòria històrica ha quedat com molt silenciada. Els nens robats del franquisme, etcètera, etcètera. I aquí s'explica una història que no és coneguda. Per la part global, de com es va agafar
i Madrid va robar Ràdio Barcelona, diguem-ne, per simplificar, amb Unión Radio, i va néixer després Ràdio Associació de Catalunya, això una banda, i després de petites històries, bueno, petites no, com el d'aquesta senyora, que era una locutora superfamosa, era la que més cobrava la ràdio en aquell moment, i que això, com han explicat, van venir els militars i van dir, escolti, vostè faci això, i vaja, és un documental que jo crec que és necessari per a la gent que li agrada,
que va fer, que va dirigir la Mònica Terribas.
Exacte, bueno, sí, perdona, clar, dirigir per la Mònica Terribas,
que fa un set perquè anava darrere d'un altre documental que va anar molt bé, avui el parlava molt la Gemma Herrero, sí, que li va agradar, que sobre els ultras, sí, però jo crec que era un documental de la ràdio que espero que els motius pels quals es va passar a segon prime time no siguin els que m'han explicat, perquè com que no m'ho vull creure, primer ho vull preguntar.
Quins són els motius que t'han explicat?
No, ara no puc dir-ho ara, perquè és que em sembla massa bèstia perquè sigui veritat, però cada vegada m'ho crec
però més. Però per algú que hi surt, per algú que hi surt allà i...
Bueno, sí.
Jo el recomano vivament.
Sí, està molt bé, està molt bé.
I a més que té una dificultat aquest documental, que és, clar, no hi ha imatges, no hi ha sons, no hi ha vídeos, no hi ha res d'aquella època. Han hagut de reconstruir molta cosa, però a més hi ha algunes fotografies i poca cosa més. I molts familiars de les persones que es mencionen.
Anem amb Sílvia Itxorrondo, que presenta el mejor de la història.
O villano. ¿Quién es para tierna?
No, és que és un format...
De la BBC.
Sí, de la BBC, però que aplicat aquí són dues hores de... Dues hores de tele, ara.
Ho
has de fer molt bé. O sigui, i el programa aquest, que vol escollir el millor o l'espanyol més destacat de la història, no crec que no sap com fer-ho. O sigui, tenen a quatre personatges com una espècie de jurat, no?
Sí.
Talent, que és el Santiago
un jurat Segura, són Santiago Segura, Mercedes Milà, José Manuel García Margallo, sí, i Luz Sánchez Mellado.
Sí, i aleshores ells van comentant, hi ha una llista de 10 candidats, sí, cada setmana són 10.
Sí.
10 personatges històrics, però clar, la llista és tan absurda com que en una llista està Lorca, i està Fernando Alonso.
I Ferran Adrià.
I Ferran Adrià i Lola Flores, i aleshores han d'escollir dos d'aquests que competeixen per veure qui és el millor d'aquella...
Que va acabar sent Lorca.
Molt avorrit, a mi em va semblar un programa que ho pots solucionar amb 25 minuts, mitja hora, és a dir, que no cal estirar-ho tant, directe, això...
És en directe, i presenta per Sílvia Itxorrondo,
sí,
que diguem, l'estirarà un registre diferent. Sí, li fa una mica de xerxisme, però és un registre diferent.
Però és un registre diferent que tampoc canvia gaire, perquè ja està com molt solemne, no? És un programa que li falta una mica la gràcia.
Bueno, la gràcia li van donar les baralles entre la Milà i el García Margallo, que es discutien sobre Hernán Cortés, si era un cabrón o no. Ai, perdó, això no es pot dir per la ràdio.
No, va, és que
un genocida,
la llista és molt discutida, en fi, sí, jo crec que és un format que no aprofita el que
3CAT ja tenim els 6 capítols de Love Cost.
Hombre,
que passi què és això? La protagonista.
Això és aquest.
No, és que...
És aquest, que és raro.
Clar, ja, estan ficant tanta cosa al 3CAT que hi ha massa. Jo crec que hi ha excés de contingut. I aquest...
No esteu mai contents.
És un programa, de cites, que diguéssim que ja dit així, són antic. O sigui, programes de cites,
sí,
a la tele...
Bueno, és cites i traïció, barreja dues coses.
Sí, però el format en si, el concepte, sí, és un date show, com li vulguis dir.
Sí, sí.
Presentat per la Núria Marín, que... buscar un candidat, hi ha un candidat que busca parella, no?
Correcte.
A partir d'aquí...
Li posen quatre aspirants a fer parella, sí, dos són de veritat i dos són de mentida, sí, que volen la pasta. Volen
jo crec que tot és de mentida.
Bueno,
la sensació que va donar és que tot és mentida. Que
a Netflix està... estrena la docu-sèrie sobre el pequeño Nicolás.
Has començat ja a veure?
Ja l'he vist,
sencera,
els tres capítols. Magnífica, recomano molt l'article que fa avui la Mònica Planes a l'Ara,
sí,
perquè és el que penso. És a dir, ell és el que diu en Joan Poquí, un gran sinvergüenza,
sí, clar,
un fantasma de l'òpera,
sí, però un sinvergüenza que...
Però ha posat potes en l'aire tot l'estat, i que ha fet que la pudor de les clavegueres s'escolti, se senti tot arreu.
Bueno, i un sinvergüenza que al principi el tenien com... O sigui, li donaven un crèdit.
Era un conseguidor.
No, i el té... Però veure, un documental una mica de part, perquè, diguéssim, hi ha aportació d'ell, hi ha imatges familiars...
No,
però és molt interessant el que es diu, que s'insinua. Sí, falten cosetes, però...
Sí.
És divertit, és divertit.
El PP no surt. El PP no surt.
Bueno, però surt aquell senyor raro de la Fundació Faes. Surt un senyor que és un testimoni anònim. Fundació Faes deu ser un
Miquel Tapero. I el Miguel Bernat, que queda retratat el de Manos Límpies.
Home, és que Manos Límpies té tot menys límpio.
Però és que sembla una comèdia.
I Telecinco, que tracta el cas Dani Alves amb el seu company de cel·la, que diu que li estaven aplicant aquests mentida.
Sí, Coutinho, un tio que diu Coutinho.
Coutinho, que era el mètode, és a dir, antisuïcida.
Sí, això d'una cosa. I l'altra cosa que diu és que volia fugir, que li va confessar que sortiria. Però clar, aquí és... A l'Alves li explica el Coutinho, que és el pres de confiança, i el Coutinho li explica un altre, i aquest altre va a Telecinco.
Sí.
Bueno, potser no és periodisme d'investigació de primer nivell, diguem-ne.
No, però ja estaria en la línia.
I
no?
És més, en el cas concret del protocol antisuïcidi, a la Conselleria de Salut, perdó, de Justícia, crec, us va desmentir.
Sí, va dir que no existia aquesta...
Tant que se'n volgués anar, bueno, clar, segurament tots els periodos se'n volen anar, no?
I Cerdà, que torna a Xavier Cerdà a animar el programa d'Anna Rosa Quintana, parlant de Shakira.
Home.
Què va dir?
Bueno, va dir que estaven parlant de Shakira, debatent, i aleshores l'Anna Rosa i el Cerdà van dir que s'estava aprofitant una mica de la situació, que era bastant pesada, i aleshores el Sardà, per liar-la, perquè és un tio que és especialista a liar-la, i gràcies a ell, jo crec que a la tarda a vegades té gràcia, va dir que si ho fes un tio el que fa la Shakira, l'estarien posant a parir. I políticament incorrecte,
sí,
va revolucionar el plató i va ressonar a xarxes, que és el que busca al final aquest tipus d'intervencions. Sí, i el Sardà ho fa molt bé.
Xavi, és genial. És genial. I no, què vols, audiència? Xavier Sardà. Un minut i les 12.
Si em dius que on més truques és el... No, el número que més truques és el de Legalitas, m'ho crec, perquè com que els seus advocats t'ajuden a resoldre tots els assumptes legals del teu dia a dia, no pots parar de trucar. Un dia t'ajuden a reclamar una factura, un altre et redacten un contracte de lloguer, l'altre t'assessoren en temes fiscals o sobre aquell tema de la comunitat de veïns que no et deixa dormir. Si no ets encara de Legalitas, truca al 900 100 608 i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis.
Bueno, hi havia un tall de 8 segons...
No, tira.
Un pollastre d'aquest matí, va.
Mentre que a R4 hi ha retards perquè se circula per una sola via...
És teu.
Entre Sabadell, Sud i Montcada Bifurcació. Concepció Borai...
Sí, és veritat, ho he sentit.
Concepció Borai, Neus Tomàs, David Fernández, Pere Mas, Pablo Iglesias, demà. I, evidentment, parlarem del fenomen Taylor Swift i l'endemà del Nàpols-Barça farem tertúlia de Champions.